Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Un total de 1.278 nens i nenes han començat avui un nou curs escolar als centres de primària i secundària de l'Escala. El curs 2019-2020 és marcat especialment per la continuïtat de projectes. L'inici del curs escolar marcarà bona part de l'informatiu d'avui. Centre per centre, l'inici està marcat per aquests ítems. A l'institut, 530 alumnes. Amb novetat, la novetat d'enguany és especialment la prohibició de l'ús de telèfons mòbils en tot el recinte escolar i també la posada en funcionament d'una ràdio que amenitzarà l'hora del pati. A l'escola Empúries el curs comença per a 552 alumnes, 12 menys que l'any anterior, i amb nova direcció. La Carme Pérez és la nova directora i el seu equip agafen el timó de l'escola amb l'objectiu de reconduir i tornar la calma al centre. A l'escola L'Escolapi el curs comença amb normalitat, si no fos que la pluja dels últims dies ha tornat a fer evidents els problemes de goteres que té l'edifici. De fet, avui mateix l'empresa de construcció s'hi ha posat a treballar per solucionar-ho ja definitivament. A l'escola L'Escolapi el curs comença amb 208 alumnes, algun menys que l'any passat. La novetat principal, l'obertura d'una aula CIEI. De tot plegat en parlarem a l'informatiu de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i també d'altres temes com el de la Diada. Ahir, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, a l'Escala es feia un acte institucional al matí a l'Ajuntament amb lectura d'un manifest a càrrec de l'alcalde, un manifest on es demana obertament l'absolució dels presos polítics i on es reivindica també la via política com l'única via vàlida per sortir de l'atzucac en què es troba el país ara mateix. L'ANC territorial de l'Escala, per cert, va omplir 4 autocars per anar a la manifestació de Barcelona. Mirant endavant a l'agenda d'activitats hi trobem 4 cites per dissabte. Una és la 24a trobada de barques de vela llatina. La segona i tercera són activitats musicals. Clàssica a Sant Martí d'Empúries amb concert de guitarra i Arrel a l'Alfolí de la Sal. Es reprèn el fil del cicle d'Arrel i em celebro. Queden 2 concerts. El primer d'ells dissabte amb el grup 3 de Ronda. I a la nit, al davant de la façana de l'església parroquial de Sant Pere de l'Escala, representació de l'espectacle Solitud 360 graus, el que es va suspendre precisament dimarts passat. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar de Ràdio L'Escala, Ràdio Arau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta. Després, a les 6, l'informatiu local i la tertúlia La Plaça. Avui, inici de curs. I a les 7, el Next Vespre. Després, a partir de les 8, els musicals i les reemissions a partir de les 11 de la nit. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts els que veniu al Far de la ràdio a aquesta hora de la tarda. Hem començat a les 4 i serem fins les 6 i ho hem fet acabant aquesta primera hora amb una mirada humana i humanitària del món del mar i de la navegació. Abans, però, hem pogut conèixer aquest equilibri entre ciència i equipament portuari que tenen a llançar i també hem pogut, d'alguna manera, convidar-vos a participar i a ser científics a través d'aquesta iniciativa de ciència ciutadana que avui engega una segona etapa, fa un pas més enllà de 5 anys, els propers 5 anys, amb un projecte que serà presentat avui a les 7 de la tarda a la seu del CSIC a Barcelona. Aquesta segona hora també la començarem mirant, mira, Ciència Ciutadana, la participació d'aquells que vulguin de manera voluntària a divulgar i a aprofundir en el món de la ciència. No us avanço més perquè us ho expliquem tot seguit.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I per conèixer més d'aquesta quarta edició del Science Needs You, ens anem cap al Museu Dalí, cap a l'Empordà, cap al Teatre Museu Dalí de Figueres. Ens ho explica la nostra companya Cristina Cantal. Cristina, què tal?
Molt bé, i sí, anem cap allà, doncs, perquè avui precisament engega la conferència Ciència, Renaixement i Dalí, un estremiment sísmic en aquest teatre Museu Dalí a propòsit de l'exposició Dalí Atòmic. I és el tret de sortida d'aquesta quarta edició, com bé deies, del Science Meets You, que aquest any incorpora Empúries com a nou escenari. En parlem amb la secretària de l'Associació Catalana de Divulgació Científica, Àngels Llecora.
Àngels Llecora, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Amb moltíssimes ganes de veure com va aquesta quarta edició i sobretot si podem seguir fent créixer la família una mica, no?
Home, i tant. Enguany tenim molt bones perspectives. Tenim realment el feedback perquè portem un formulari de registre i anem veient que cada dia va creixent i per tant, doncs, som conscients que estem generant expectació i de la qual cosa estem contentíssims.
El paper de la dona en la ciència és un dels eixos importants també, no? I precisament s'ha escollit a Marie Curie com a personatge històric per aquesta quarta edició.
Sí, correcte. Ens ha semblat una circumstància importantíssima d'escollir precisament Marie Curie com a representant de les dones de ciència i també doncs, per fer veure doncs, el paper ocult de moltes altres dones de ciència, no només la pròpia Marie Curie, sinó d'altres que potser no són tan conegudes, però que són igualment importants. I per tant, doncs, precisament dintre de les jornades dels païens, en l'acte que farem al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries, just al Pla dels Temples, sota la mirada de l'estàtua de l'Asclepi, que tots coneixeu, doncs en allà podrem parlar específicament sobre les vides d'aquestes científiques, les realitzacions, en particular es parlarà de Marie Curie, de Lisa Meitner, també importantíssimes, i ho farem amb personatges d'excepció, amb el catedràtic emèrit de ciència teòrica, de física teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el doctor Albert Bramón, una persona molt experimentada que ha format a molts cívics en el nostre país i persones que estan en el primer pla de la investigació internacional actualment. I també amb Núria Salan, una enginyera, una persona també de ciència, perquè està a més a més treballant activament a la Universitat Politècnica de Catalunya i a més és activa divulgadora en l'àmbit de la ciència i en l'àmbit precisament de fer veure doncs, el paper importantíssim que tenen les dones actualment en l'àmbit tecnològic i científic i també històricament, naturalment, tot té una continuïtat.
És una jornada destinada directament a un públic científic o realment és a un públic obert doncs, per acostar precisament la ciència en aquest públic que potser no n'és tan coneixedor?
No, el Science Meets You és clarament un format de divulgació científica, un format que està a l'abast de tots els públics, particularment el públic adult a partir de 14 anys en endavant. Però la nostra finalitat és fer entenedora la ciència, de manera que no és pas un públic professional al qui ens adrecem, sinó justament tot el contrari, és a dir, persones que no necessàriament tinguin uns coneixements més enllà dels bàsics de ciència i, per tant, la nostra finalitat és fer entendre a la població en general el per què és important que hi hagin aquests desenvolupaments científics. Després, quines conseqüències tenen en les nostres vides diàries aquestes investigacions que es duen a terme. Penseu que també en la jornada de Figueres, que es duen a terme també el mateix dia 28 dissabte al matí, en el convent de Caputxins, doncs, es parlarà justament de qüestions com ara la computació quàntica, doncs els desenvolupaments dels ordinadors quàntics, que hi ha algun que ja comença a funcionar, és realment la tecnologia que està ja pràcticament a les portes, amb una indústria també tecnològica basada en la ciència quàntica, que donarà molts llocs de treball, no només a altres països, sinó també aquí, a Catalunya, i en particular doncs, al voltant dels pols d'investigació tecnològica que tenim al voltant de Barcelona i altres àrees annexes. Per tant, coses com el supercomputador Mare Nostrum, el qual ara tots sabeu que doncs, hi haurà una ampliació importantíssima que es va aprovar no fa gaire, amb una inversió molt important per part de la Comissió Europea, doncs moltes altres qüestions doncs, contribuiran a això. I bé, vaja, encoratjar-vos a que doncs, pugueu visitar i pugueu participar d'aquestes jornades amb persones tan rellevants com les que us he comentat, com també el catedràtic de la Universitat de Barcelona, el senyor José Ignacio Latorre, que és una persona també molt rellevant en l'àmbit de la investigació quàntica, i per exemple, que ha comissariat la famosa exposició que tots coneixeu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, anomenada Quàntica,
sí.
I que l'altre dia, quan ens l'estava mostrant, ens deia que ja hem arribat als 70.000 visitants. Això no és perquè veieu realment l'interès creixent i lògic per la rellevància de tot el que això comporta que hi ha en la població sobre aquest tema.
Doncs, Àngels, serà un plaer seguir aquestes jornades i sobretot, utilitzar-les per implicar-nos encara més en la ciència i saber veure que tot allò que s'investiga al final acaba millorant-nos la vida quotidiana, que és segurament el que més mobilitza.
Efectivament.
Una abraçada ben forta, Àngels, que vagi molt bé.
Puc dir una coseta?
Molt breu, sisplau, endavant. Breument.
Bé, dues coses. Que a Empúries mateix tindrem també una representació teatral que
molt
ha fet
bé.
Una companyia de teatre empordanès importantíssima que es diu La Llarga. Mm. Aquesta companyia ha guanyat el Premi Adrià Gual enguany a Barcelona, però són empordanesos. Per tant, és important també que vingueu a Empúries per aquesta segona circumstància, no només per la taula rodona que s'hi durà a terme, i també que, sisplau, tots aquells que vulguin venir s'inscriguin. Per nosaltres és molt important, encara que els actes són gratuïts. A la nostra URL, si la puc dir,
sí. Vinga, va.
És A d'Alemanya, C de Catalunya, B de Dinamarca, I d'Itàlia, C de Catalunya, .cat. ASDIC.cat, que és el nom de la nostra entitat organitzadora. D'acord?
Doncs s'inscriguin i que hi participin. Ara sí, Àngels,
doncs
ho deixem
perfecte.
Fins la propera. Moltes gràcies.
A vosaltres per tot. Una abraçada.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La gent de la ciència, pobres, tenen tan poques finestres obertes a la comunicació que quan n'obre una l'aprofiten i fan molt bé. A veure, a finals del mes de juliol es va saber que la Generalitat estava treballant en una ampliació de la llei antitabac. De fet, una iniciativa que pretenia ampliar l'actual llei, el marc general de la llei de tabac del 2010, ampliar-la, per exemple, no es pot fumar a les terrasses tancades, no. La Generalitat diu, no es pot fumar a les terrasses, punto. Ni tancades ni obertes. O bé a les portes de les escoles, doncs a generar un espai que vagi més enllà del que és estrictament la porta del centre o els murs del centre, perquè quan els nanos entren o surtin no tinguin que tenir els familiars, pares, mares o el que sigui, fumant tot just allà al davant. O fins i tot contemplava la possibilitat de prohibir a l'interior dels vehicles, prohibir fumar a l'interior dels vehicles on hi anessin nanos, més enllà del que vol fer la DGT, que diuen que en un futur es prohibirà conduir fumar a la vegada. És aquella cosa tan catalana d'anar sempre un pas més enllà però que ha generat, també una cosa molt catalana, tot un seguit de queixes o una inquietud per part, sobretot, del món de l'hostaleria, que ha vist anunciada la proposta, no ha tingut contactes amb l'administració i ja s'estan organitzant com a plataforma per mirar d'aturar la redacció d'aquesta norma. Avui en volem parlar. I jo crec que el primer que cal és veure si realment és necessari una ampliació de la norma i quins beneficis porten normalment aquest tipus de prohibicions, limitacions, reduccions. I qui segur ens en pot donar dades és el doctor Josep Maria Ramon, que és el cap de la unitat de tabaquisme de la unitat de Bellvitge i que porta un munt d'anys treballant en aquesta matèria. Doctor Ramon, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Cal seguir ampliant les limitacions? Cal seguir ampliant les restriccions del tabac?
A veure, tenim una... Jo, amb la meva opinió, tenim una llei, una normativa, sobretot, l'ampliació que es va fer l'any 2010, però ho amplia com per protegir, perquè aquesta llei està pensada fonamentalment per protegir el no fumador. És a dir, que el no fumador no pugui estar en contacte, sobretot amb recintes o amb llocs, amb el fum del tabac generat pel fumador. Dit això, que penso que bé, que tenim una llei, jo crec, de les més avançades que hi pot haver a Europa, i matitzant una mica el que has dit, jo crec que la Generalitat va reafirmar la llei de que no es pot fumar a les terrasses tancades. No crec que vagin més enllà del que seria la terrassa oberta, que no són tres parets, Això per començar. En segon lloc, tampoc crec que pugui o que s'avanci amb el tema d'incidir en un espai privat com és el del cotxe. Jo crec que la gran majoria de pares i mares hi porta canalla el cotxe, no fuma els cotxes. La gran majoria, sempre hi ha excepcions. Però amb el que jo crec que s'hauria d'incidir més, que és amb el preu del tabac, a vegades va apartant més. És a dir, una de les mesures més importants a l'hora de, sobretot pels adolescents, no comencin a fumar, és el preu. Quan més car, menys assequible seria accedir amb el consum de tabac. I amb això es va parlar inicialment, però ja, com sempre, ja és un tema que s'aparta ràpidament.
Hi ha un altre fet que també probablement motivarà o pot haver motivat, i és que diuen que hi ha hagut un repunt en els fumadors. És a dir, que realment les normes havien anat reduint el nombre de fumadors, però que d'un temps ençà sembla que torna altre cop a ser un hàbit nou per moltes persones.
És així, Veiem que, si veiem Espanya, entre els 15 i els 64 anys d'edat, el 34% de la població fuma, i per les informacions que van arribant, inclús podem arribar al 37%. És a dir, amb les últimes enquestes que s'han fet, hi ha un repunt. Bueno, tenim una normativa. Amb la normativa n'hi ha prou? Doncs ja estem veient que no, O sigui, la gran davallada amb la quantitat de fumadors es va produir molt abans de la primera normativa de l'any 2006. Per quina raó? En primer lloc, perquè el fumador cada vegada s'ha normat del que seria, totes les conseqüències en relació a la seva salut que va associat al consum de tabac. És a dir, quan més informació, doncs més motivació per deixar el consum de tabac, a part de que també hi ha hagut una cada vegada una creixent importància en relació a el que seria cuidar-se la salut. Des de que vam fer la llei, la primera llei, del 2006 fins ara, hem reduït, o havíem reduït, fins al 2017, al voltant de 2 punts, no gaire més, I aleshores, la gran majoria de països que han assolit i han aconseguit reduir d'una forma significativa la quantitat de fumadors, que hi ha per ser països nòrdics o inclús el Regne Unit, no tenen unes normatives molt més estrictes que la nostra, inclús molt més relaxades. Què vull dir amb això? És a dir, la normativa és necessària, sí. Per què? Per protegir un fumador. Amb això estic d'acord, Però no n'hi ha suficient per, d'alguna forma, aconseguir que la gent no s'iniciï, sobretot què fem aquests joves perquè no s'inicien amb el consum de tabac.
Hi ha un aspecte, ara l'escoltava, hi ha un aspecte que jo crec que és interessant i que moltes vegades socialment canviem, girem, no? Les normes i el que reclamen vostès, els metges, consisteixen en limitar el dret del fumador o en protegir el dret del no fumador o considerat fumador passiu?
No, sempre és protegir el feble.
Perquè
el feble
socialment no s'entén així, això.
Bueno, socialment jo crec que hem donat un pas molt important. Què vull dir amb això? És a dir, s'ha desnormalitzat el fet de fumar allà on vull. És a dir, ara fumo on te puc. Això està claríssim, jo crec que ho tenim tots molt clar, i sobretot a Catalunya, que en línies generals jo crec que respecta bastant, eh? Tota la normativa en relació pues, a restauració o si es respecta amb un percentatge crec molt elevat. El que ha de fer els experts en salut pública, el que hem de fer és protegir aquella part més feble, més desfavorida, que en el cas del consum de tabac és el no fumar. Això vol dir que ambients lliures del fum de tabac són els que han de predominar i els que hem de prioritzar. No és que anem contra el fumador, ni molt menys, eh? És a dir, i molt menys jo, que em dedico a tractar-los i d'alguna forma doncs, estar al seu costat amb aquest pas que realment és difícil, com és deixar una droga com és la nicotina. Això per descomptat, eh? Però el que hem de fer és protegir el feble de la mateixa forma que protegim això, eh? El conductor de motos o els nadons o els infants, eh? O sigui, aquí el que anem és a protegir, no, sobretot, no la normativa, no va en contra el fumador ni molt menys, eh?
Aquests dies aprofito també, ara feia memòria per veure i referenciar que hem vist una campanya també en contra del tabac no, per entendre'ns del tabac electrònic, dels vaporitzadors, equiparar-los al tabac convencional. Aquí també hi ha hagut durant molts anys una certa permissivitat i una manca de normativa que ha permès que molta gent s'introdueixi al món del tabac a través d'aquests estris.
Aquí sí que m'agradaria puntualitzar, eh? Ah, no. Primer, el cigarret electrònic, primer, no porta tabac. No porta tabac. És a dir, si no porta tabac, la quantitat de productes que perjudiquen la salut, que es generen quan escalfem aquests líquids, és molt menor que el tabac convencional. Va. Això ja per començar. És a dir, si algú no pot o no vol deixar de fumar, bueno, almenys que consumeixi alguna cosa, o que vapeixi, en aquest cas, eh? Mm-hmm. Un producte, uns líquids que perjudicaran possiblement sí, però d'una forma molt, molt inferior del que seria tabac convencional. Això per començar. Estic d'acord amb el que vostè diu en relació a una manca de regulació. Si no és tabac, per què el fiquem al mateix sac que els productes que porten tabac? És a dir, sí. No és el mateix un paquet de tabac convencional que uns líquids per reomplir un cigarret electrònic. És un producte de consum i hauria d'estar regulat quan qualsevol altre producte de consum, eh? En quant a la seva seguretat, perquè ja hem vist tot aquest problema que hi ha hagut als Estats Units, amb afectats i amb morts, per què s'ha produït? Perquè la gent compra aquests líquids de forma il·legal. És a dir, són molt més econòmics, i posen productes, que és el que ha passat en aquest cas, eh? I posen productes que són tòxics, que una vegada arriben al pulmó no els poden absorbir, no marxen del pulmó i afecten el pulmó del consumidor. Bueno, escolta, és com la carn contaminada.
Sí, sí. Si tu compres...
Tota la carn és dolenta? No, ni molt menys, no? O sigui, el que hem d'anar és el control d'això i regular, jo diria que s'hauria de regular el seu consum, és a dir, que no es pugui consumir a tot arreu. Amb això també estic d'acord, no? Perquè, d'alguna forma, jo crec que aquí acabaríem entre el tabac convencional i que surti a vapor d'aigua, si això ho permetem des d'un restaurant, hi ha un pas. Jo aquí sí que seria restrictiu.
I ara que parla bueno, d'aquest tipus d'estris i dels restaurants i tal, entén el neguit del món de la restauració? És a dir, des de la seva experiència, entén que els bars, restaurants, discoteques, tot aquest sector es neguitegi davant d'una restricció o una relectura o una ampliació, o com ho vulguem dir, d'aquesta llei?
A veure, aquells ja estaven neguitosos amb la primera normativa, eh? Pensa que, si recordeu bé, amb la normativa del 2006, però després també amb la 2010, que va, en realitat, això que si tancarem, que no tindrem clients, que aquí no passa per res, eh? És a dir, què hem fet? Hem posat les cadires al mig de la cera, no?
Sí.
I ara, pràcticament entre motos, patinets i taules, no podem caminar per les aceres, eh? Estan ocupades per tot això, és a dir, que era... Jo crec que la normativa, amb el tema de la restauració i el que seria els espais exteriors, és una opinió personal, eh? Perquè desconec ni estic ficant, no crec que vagi més enllà del que la normativa actual, eh? I molt menys. Per tant, penso que el seu neguit, i sobretot d'oci, eh? Per el que sigui discoteques, etcètera, no anirà més, això. És a dir. I crec que deies abans de les escoles, sí. La normativa actual ja no permet fumar les davant d'una escola, eh?
Uh-huh.
És a dir, ja tenim de tindre uns determinats metres del que seria que no es permet fumar respecte a un centre educatiu. Que no respecte, estic totalment d'acord, eh? Que hi ha pares i mares esperant a la mà i fumant a la porta, però jo ja et diu que no pot ser.
Sap què passa? Que en aquest país, com a molts altres, però fem un munt de normes i després ningú controla que es compleixin. I aleshores, ja està escrit, però bueno, l'infractor pot seguir fent d'infractor i al final sembla que la norma no existeixi.
És el que li deia abans, que ens serveix tindre una de les lleis enfront al consum de tabac més, jo crec, més avançades d'Europa, si nosaltres anem incrementant el nombre de fumadors. Això vol dir que alguna cosa fallem. Clar. No amb la llei, Però si tenim una molt bona llei, però seguim incrementant els fumadors, algun problema tenim.
I tant que sí. Deixi'm, l'últim minut, i aquí som, deixi'm fer una mica de consciència que el fumador passiu també fuma i que, per tant, també és dolent per la seva salut, n'hem de ser conscients, i que hi ha eines per poder deixar de fumar a la salut pública que ens ho facilitaran. Vull aprofitar també aquest minut per fer aquest missatge, no?
Sí, bé, a veure, vull dir, el fumador no sabrà si és capaç de deixar de fumar si no ho prova. O és que no ho podré, bueno, ho he intentat. Al moment que ho intento moltes vegades, amb tot el que tenim, tot l'arsenal que podem tindre per ajudar-lo, que no passi malament, moltes vegades és molt més senzill, molt més fàcil del que el fumador es pensa. Sí. A veure, no és un camí de roses, però no patirà tant com ell pensa que patirà. Mm. Jo sempre dic el mateix, és a dir, no sabrà si ets capaç de deixar de fumar si no ho proves.
Doncs em quedo amb aquesta idea, doctor Ramon. Li agraeixo molt que ens hagi atès, que ens hagi permès reflexionar en veu alta, i en tot cas em quedo amb aquesta idea. No ho sabreu el que realment us costa deixar de fumar fins que no ho proveu. Potser és més fàcil del que us plantegeu. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
A vosaltres, vinga, una abraçada.
A reveure, molt bona tarda. Així acabem aquesta primera part. Després seguim parlant-ne i ho farem amb Salut Pública de la Generalitat i amb els restauradors, que són precisament els que han posat el crit al cel amb aquest anunci de Fons Dies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ja has vist la nova òptica Planells? Una botiga totalment diferent, moderna i amb personalitat. Si vols ulleres totalment diferents, de proximitat o de disseny i qualitat, no deixis de venir i provar-te-les. Segur que t'encantaran tant com a nosaltres. I seguim tenint moda i qualitat també en rellotgeria i bijuteria. Òptica Planells, simplement diferent. A Òptica Planells ens...
...que tenim una rica plana agrícola al Parc Natural. El riu Ter i el Daró han generat una plana de terres molt fèrtils que s'han destinat al conreu i en què s'ha creat un complex sistema de recs, canals i motes. Aquí predomina un mosaic de regadiu i de secà amb masos fortificats i torres de defensa. A la plana es cultiva cereals, farratges i l'arròs. Les condicions d'humitat i de temperatura són idònies per al cultiu de l'arròs. Als espais a prop del riu trobem els horts i els conreus de regadiu de fruita com la poma, el préssec i la pera, i també cultius forestals de pollancres. A la falda del massís s'estan recuperant les vinyes i l'olivar. El paratge de Vilanera connecta el Parc Natural del Montgrí i Esmedes i Baix Ter amb el Seu de l'All Empordà. Aquí podem observar prats secs de llistó, amb orquídies i altra flora protegida, a part de jaciments arqueològics. A la riba del Ter creixen arbres com freixes, els oms, els salzes i els àlbers. Al tram final del Ter es crea un típic estuari mediterrani en què es barreja l'aigua dolça i salada. Aquí creixen els tamarius i el canyís. Quan hi ha pluges intenses i el cabal del Ter i el Daró pugen, aporten nutrients que són molt importants per al manteniment de les comunitats marines de les Illes Medes. Us animeu a fer un vol per aquests paratges tan diversos i tan interessants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala presenta El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que tenim una rica plana agrícola al Parc Natural? El riu Ter i el Daró han generat una plana de terres molt fèrtils que s'han destinat al conreu i en què s'ha creat un complex sistema de recs, canals i motes. Aquí predomina un mosaic de regadiu i de secà amb masos fortificats i torres de defensa. A la plana es cultiva cereals, farratges i l'arròs. Les condicions d'humitat i de temperatura són idònies per al cultiu de l'arròs. Als espais a prop del riu trobem els horts i els conreus de regadiu de fruita com la poma, el préssec i la pera, i també cultius forestals de pollancres. A la falda del massís s'estan recuperant les vinyes i l'olivar. El paratge de Vilanera connecta el Parc Natural del Montgrí i Es Medes i Baix Ter amb els aiguamolls de l'Alt Empordà. Aquí podem observar prats secs de llistó, amb orquídies i altra flora protegida, a part de jaciments arqueològics. A la riba del Ter creixen arbres com freixes, els oms, els salzes i els àlbers. Al tram final del Ter es crea un típic estuari mediterrani, en què es barreja l'aigua dolça i salada. Aquí creixen els tamarius i el canyís. Quan hi ha pluges intenses i el cabal del Ter i el Daró pugen, aporten nutrients, que són molt importants per al manteniment de les comunitats marines de les Illes Medes. Us animeu a fer un vol per aquests paratges tan diversos i tan interessants?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Bona valoració de com estan les terrasses en els horaris de màxima afluència, perquè nosaltres fem molta inspecció, fem més de 10.000 inspeccions cada any a nivell de Catalunya, però moltes vegades anem a unes hores en les que no són les hores en què més gent ocupa les terrasses. Per tant, primera cosa, valorar realment quina és la situació en les terrasses semitancades. I després, a partir d'allí, a partir també de la revisió una miqueta de lo que ens diuen els estudis, també els estudis que tenim més propers, plantejar si cal avançar més, sempre en sentit de protecció de la salut de la població. I llavors també tenint en compte que tot això té que parlar en els sectors, té que parlar també en els ajuntaments, que són els que tenen en moltes ocasions competències sobre les terrasses, etc. Per tant, tot això es valorarà, es mirarà i com vostè deia abans, hi ha altres elements de la proposta de llei que estan més ferms que aquesta, que és solament una valoració de com està i com podem millorar.
Fa un moment parlàvem amb un metge expert de tabaquisme, o per entendre, és una persona de caràcter tècnic, com vostè, que és doctora, però que ens deia, tenim una de les lleis més avançades d'Europa, la del 2010, diu, sí, de les millors segurament que hi ha a tota Europa. Si la llei és de les més avançades i no acaba de funcionar, és perquè potser el problema no és la norma. I ara vostè em deia, millorarem les inspeccions. Probablement el problema és aquest, que no s'ha inspeccionat prou bé i no s'ha sancionat adequadament quan calia fer-ho.
No, jo crec que hem fet, ja dic, moltes inspeccions. Hem canviat radicalment la situació en tots els bars i els restaurants. Només hem de recordar-nos què passava en el 2009, finals del 2009, abans de la llei del 2010, en tots els restaurants i bars petits. És a dir, anaven i respiraven fum, i sobretot respirava fum aquells treballadors del sector de l'hostaleria, que són més de 200.000 a nivell de Catalunya. Per tant, la llei ha servit molt per a moltes coses, però hi ha alguns altres aspectes, com per exemple, què passa al voltant dels centres de salut o què passa al voltant dels centres educatius. Si hem prohibit en l'interior, a vegades veiem que la gent s'agrupa en les portes i associem un centre educatiu, un centre de salut, amb persones que estan fumant a la seva porta, i això pot entrar dintre del centre, a part de que transmet una imatge de que salut o educació no estan deslligats del fum. Per tant, en aquests aspectes hem d'avançar. Després, el fenomen de les cigarretes electròniques, el fenomen del vapeig, el fenomen del tabac sense combustió, és un fenomen que ha aparegut en els darrers anys. Llavors, abans del 2010 no existia aquesta problemàtica. Als Estats Units està vivint una epidèmia veritable de fumar cigarretes electròniques en adolescents. Ahir mateix, aquests dies estan publicant les dades de com s'ha incrementat d'una manera exponencial el consum en adolescents en Estats Units. Nosaltres ara aquesta situació no la tenim, però tenim que estar atents, perquè pot passar-nos i pot ser una via d'entrada la cigarreta convencional, perquè la nicotina, la cigarreta electrònica està, a part d'aquestes notícies que estem veient aquests dies de la toxicitat relacionada amb aquest consum. Per tant, jo diria que hi ha aspectes de la llei que poden millorar-se, i aquest és l'esperit de lo que tenim, i és en aquest sentit d'adequació a una realitat que està canviant, en el sentit de que necessitem millorar i ampliar aquesta llei. Tenim aquest llibre de punt, després de molts anys de baixar cada any les dades de consum de tabac, que l'any passat van passar d'un 24 a un 25,6. És un llibre de punt, però és un repunt, és un trencament de tendència. Per tant, tenim que actuar en bé de la protecció de la salut de la nostra població.
I darrera qüestió, el món de l'hostaleria, que és qui més s'ha manifestat en preocupat davant d'aquesta nova norma o d'aquesta ampliació de la norma, no ha estat consultat. De fet, llegia declaracions del senyor Guix dient ho parlarem amb ells. Som al mes de setembre, hi hauran contactes, hi hauran converses?
Sí que hauran converses. Hauran converses, el que passa és que estem elaborant aquest primer esborrany i a partir d'allí hi hauran converses, primer en el sector municipal i després ja en els altres agents que poden, en els altres sectors que estan implicats en la nova normativa. O sigui, sí que hi haurà converses. A més, és normatiu en les normes, en les lleis, en els decrets, etcètera, el fer aquesta consulta, però nosaltres volem avançar-nos i també fer-lo i parlar amb ells i posar en manifest el que és possible, el que és factible i el que és necessari per la salut de la població. Però ja dic, hi ha molts aspectes de la normativa que proposem que ja estan inclosos que aquest aspecte de les terrasses que primer volem fer estudi a veure com està.
Doncs en tot cas estarem atents a veure què diu aquest estudi, doctora Cabezas. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquesta és la situació, en principi aquesta és la voluntat del departament, elaborar aquesta, redactar, mirar, hi ha altres qüestions que no són potser tan polèmiques i que també estan incloses en aquesta nova llei, però no ho estan perquè en aquest cas no han provocat la reacció d'un col·lectiu que s'ha mostrat preocupat. Volem parlar amb algun d'aquests col·lectius, Daniel, amb qui ens pots posar en contacte.
Doncs anem cap al sector de l'hostaleria, que és justament qui està preocupat per aquesta possible reforma de la llei del tabac. I concretament anem cap a la Costa Daurada, la demarcació de Tarragona, una costa doncs molt turística, i on això podria tindre una afectació, tot i que els hostalers es preocupen més per si han de fer d'agents o de policies per fer complir quan se'ls passa subsidiàriament aquesta responsabilitat. Ho parlem amb el vicepresident de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, en Rafa Olivier.
Doncs saludem-lo. Rafa Olivier, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Sé que fa estona que escolta i que per tant ha pogut sentir aquesta, com a mínim el tram final d'aquesta conversa que parlàvem amb la doctora Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut. Què en pensa del que ha dit, sobretot el que fa referència al món de l'hostaleria?
La veritat és que molt agraït, per començar, molt agraït perquè la doctora Cabezas hagi tingut en consideració pues, el voler adreçar-se al sector per veure el que pensem, nosaltres que estem en el dia a dia, que estem en contacte directe amb la població i que se'ns pugui escoltar i donar la nostra opinió. Però això fa part. Després es prendran les decisions que s'hagin de prendre, però quan contra més opinió hi hagi, més consell, més debat, doncs més fàcil serà també prendre les decisions. I ha dit coses molt interessants i també m'agrada que hagueu dit que estem preocupats, perquè ni nosaltres estem a favor i nosaltres estem en contra d'aquest punt, sinó que no volem ser els reguladors d'una situació que és molt incòmoda, no? Perquè estem en un espai públic, encara que siguin terrasses, perquè pot aixecar-se una persona i a 5 centímetres de la nostra terrassa posar-se a fumar i no passa res, i en canvi una dintre no. També és veritat que les mesures que contempleu a les reunions que hem tingut nosaltres a nivell de Catalunya considerem que la norma s'aplica i el consum de tabac a les terrasses no incompleix en gran grau la norma, en el sentit de que la gent és molt responsable, o cada vegada hi ha, evidentment, que hi ha arguments a les dues bandes, la gent que es queixa per si fuma al seu costat o perquè té crius, i al revés, el fumador que té dret perquè està en la terrassa i fuma tan tranquil·lament. Però en els grans casos ja estem en un moment que, afortunadament, amb l'educació, i com bé parlava la doctora, doncs crec que s'ha de fer molt d'escrit a la formació i quan es van educar-los al que és el govern de la salut. El fet de que es compleix molt a les terrasses de gent és bastant respectuós, sobretot a les terrasses quan algú fuma, si hi ha gent al costat, realment, de seguida s'aparta. O per què? Perquè ja se sent una mica discriminada d'alguna manera.
Deixi'm incorporar en aquesta conversa un altre convidat que també ens està escoltant i que també pertany al món de l'hostaleria, Cristina, en aquest cas de l'hostaleria gironina, no?
Sí, més concretament del Baix Empordà, i parlem amb en Martí Sabrià, que és el gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme a Costa Brava Centre.
Martí, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Estàvem parlant de les restriccions del fumar i del tabac i d'aquesta normativa o d'aquesta nova llei que vol implementar la Generalitat i que... Ara escoltava el senyor Oliver, bé, sí, agraïts perquè parlaran amb vostès, però de fet encara no ho han fet.
No, n'hem parlat amb nosaltres, però bueno, ja tenim força clar, que sempre som projectes passius de criteris molt generals, però que diferència del que s'ha fet, perquè al final de l'any ens toca a vegades el dit, i això és el paper sempre més difícil, també en el futbol, però naturalment en qui pot fer-ho i qui no pot fer-ho, si està dintre, si està fora, si està un pas més enllà. Recordo bé per això la polèmica de fa 10 anys, quan ens va prohibir fumar,
Martí, permetem que t'interrompi. Podem buscar un lloc de connexió una mica millor? Ho dic perquè costa entendre. Jo més o menys vaig seguint-te.
Perquè... Ara em sentiu millor?
Una mica millor, sí.
Molt bé. Doncs no, creia que el paper que és complicat per al món de l'hostaleria és arbitrar. Qui es pot i qui no es pot. Vostè està en una zona on no pot trobar. Això és complicat i a nosaltres sempre ens toca perquè som un espai receptiu d'usuaris i, a més, amb perfils ben diferenciats. Mm. El que és totalment antitabac, que celebrarà la nova ordenança o la nova llei, i el que és fumador, que li semblarà que li estem restringint els seus drets, però no som nosaltres. I, per tant, el nostre arbitratge és el que ens complica. Un cop la societat ho tingui assumit, tal com va passar fa 10 anys, doncs res, ho donarem com un fet normal de que no es pugui fumar en una terrassa de bar, ni dins ni fora, i ja estarà, però sempre patim una etapa. Afortunadament crec que aquesta vegada no patirem el que ens va passar en la llei anterior, quan es va prohibir formar en els interiors o crear menjadors de fumadors i menjadors de no fumadors, i va dir gent que va fer inversions del cap de 4 dies que van servir per rei, que no va ser capaç de poder amortitzar. Per tant, espero que aquesta vegada, com a mínim, la informació arribi amb antelació, i sigui la societat la que ja arribi conscienciada a les nostres terrasses i ens eviti a nosaltres aquest paper tan dolent de renyar la gent si no fa ben bé allò que la llei preveu que es faci.
De fet, com deia vostè, Rafa, una mica la qüestió aquí, i com apuntava també el senyor Sabrià, ja no és tant que es pugui o que no es pugui fumar a la terrassa, sinó qui s'encarrega de posar ordre allà dintre. I en aquí també coincidia el doctor Ramon, tot i que no l'han pogut escoltar, de dir... La norma que tenim és molt bona. El problema és que no hi ha qui s'encarregui de garantir la seva aplicació, més enllà de la feina que fan vostès. Aquest és la principal queixa, per tant, interpreto. Senyor Oliver?
Efectivament.
Rafa, en el seu cas.
Sí, coincideixo totalment. Sí, també aquest consumidor no fa gràcia, però és veritat. Sí, estem totalment creient que la norma està molt clara, actualment està molt clara, i està en l'estructura especificada, si tens sostre no pots preparar, 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 La norma i la llei està molt clara. Hi ha espais que sí, per un favor, i a la millor són majoria, i allà pues, es pot abusar, i potser sí, s'hauria d'intervindre, no? Però continuarà el mateix, no? Mentre està un local, un espai públic, encara que paguem els nostres impostos i durant un període pues, representa que és d'índole privada, hem d'arbitrar, com deia el company de Girona, no? Quan la mateixa administració alhora permet la venda de tabac i alhora diu que el tabac és dolent per la salut. En canvi, nosaltres aquí hem d'arbitrar amb una situació que no podem controlar nosaltres, no? I aquesta és la gran dualitat potser també de la vida.
Mira, i aquí som, ja que parleu de la gent, no?, i de la ciutadania, precisament l'Ivan Fernández ha sortit a la zona del Garrafa a preguntar a la ciutadania, a la gent, què en pensa d'aquesta norma, què en pensa d'aquesta ampliació, què en pensa d'aquesta restricció. Escoltem.
Yo como exfumadora, porque he fumado durante muchos años también, entiendo que es molesto estar en una terraza aún habiendo estando al aire libre. Entonces me parece perfecto que se prohíba.
Bueno, yo no estic a favor de prohibir que la gent fume a les terrasses perquè és un espai a l'aire lliure i ja tenim bastants restriccions als llocs tancats. Doncs als llocs amb aire lliure hauríem de la gent poder fumar sense cap problema, sempre que amb consideració si a una persona li molesta o si n'hi ha nens o qualsevol d'aquestes circumstàncies.
Que se prohíba fumar en todas partes tampoco me parece bien para los que son fumadores, tampoco les vamos a meter en unas urnas, ¿no? Pero bueno, entiendo que a lo mejor también lo mismo que deberían respetarnos un poquito a nosotros, nosotros también, si ellos ya hacen el hecho de moverse, de desplazarse unos metros, pues también por mí sería perfecto, no sé.
¿En qué punto acaba o empieza una terraza? Realmente, hombre, sí, si te prohíben sentarte en una terraza de un bar para tomarte un café y echarte un cigarro, que tienen que levantarse de la silla para fumar y después sentarse. Yo lo veo un poco inviable el tema de prohibir una terraza y no creo que sea lógico, la verdad.
Que fumar aquí o fumar ahí exactamente es lo mismo, contaminas lo mismo, no tiene sentido.
Aquestes són algunes de les opinions de gent que estava precisament en terrasses de bars fent doncs, això, un cafè, un refresc, i que els hem volgut preguntar. A nivell de negoci, Rafa, Martí, suposa una pèrdua o pot suposar una pèrdua una limitació d'aquestes característiques? És a dir, pot fer que la gent deixi d'anar a un bar o a un hotel?
Bé, probablement, els fumadors no sé què no s'ha de fer, i per tant, si ara hi ha molta gent que se'n surt del restaurant per fer el cafè a la terrassa, per fer l'última copa a la terrassa i per fer la cigarreta, per tant, podria passar. El que passa és que quan la prohibició és genèrica i no hi ha via alternativa, o quan vas al carrer o no hi ha cap terrassa que et permeti fumar, aquest problema es minimitza. El problema és quan diuen en aquestes terrasses podran fumar i aquestes no, per tant les de no fumadors podrien sortir perjudicades, però si es prohibeix a tot arreu alhora, jo entenc que el fumador haurà de prendre la decisió de saltar-se el cafè o l'alcohol, aprofita per fer el curro la cigarreta i anar-se a passejar en un espai obert i abandonar la terrassa. Per tant, sí que ens pot perjudicar des d'aquesta perspectiva, que la gent es quedi menys estona en el post-tapes a fer la cigarreta, el cafè o la copa, i per tant aquí podem perdre per producció naturalment.
I finalment, les noves tècniques de fumar suposo que també són presents en aquests establiments, no? És a dir, el vapeig i aquestes històries també d'alguna manera és una manera de fer terrassa, de fer bar.
Sí,
Rafa, va.
Digueu. Sí, evidentment, pues, tot és una mica el mateix. I aquí sí coincidiria amb la doctora, que al final no deixa de ser pues, bueno, acostumar a un hàbit, no? I aquí pues, jo crec que sí que s'hauria d'encoltrar potser en la mateixa caixa. I com diu el meu col·lega, molt justament de la Costa Brava, pues, evidentment, el que és fumador, pues ell té molt assimilat a l'hàbit de fumar-se un cigarro per beure dos o tres cafès. I com deia el fumador, jo haig de ser lliure en de decidir, entre cometes, el que vull fer amb la meva vida. I aquí és una mica una reflexió també genèrica
com deia aquesta, una de les enquestades que heu dit, no? Al final és que se priven de no ser normes, no? Yeah. Tenen el respecte i m'agrada sentir, i heu fet així, una enquesta a voleu, quanta gent deia que hi havia un cert respecte perquè el fumador n'hi ha, evidentment que n'hi ha, que són antipàtics, però en general, quan tu li dius un fumador amb respecte, mira que tinc un nen, no m'ha molestat, la majoria creiem que ja comencen a aplicar-se, no?
Rafa Oliver, li agraeixo molt que ens hagi atès. Sots president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. Moltíssimes gràcies, molta sort i estem en contacte.
Gràcies a vosaltres i tant de bo es pugui solucionar una pau social.
Segur.
Que és el que tots desitgem.
Segur, gràcies. Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Costa Brava Centre. Estem en contacte i quan es produeixen les converses en parlem. Fins a propera.
Moltes gràcies,
bona tarda. A reveure, molt bona tarda. El tema està damunt la taula, tenim uns quants mesos per resoldre'l. Nosaltres l'observarem des del nostre far.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I segur que arribant a port moltes embarcacions han sintonitzat de sintonitzar la ràdio i han pogut escoltar aquesta petita taula rodona. Vaixells que portaven peixos, que han estat venuts a les subhastes. Amb quin preu? Doncs avui la Judit s'encarrega de fer-nos-ho, de referenciar-nos-ho. Judit Castells, a veure, cap on anem avui?
Doncs avui, Cano, per conèixer el preu del peix, marxem cap a l'Ampolla. I ens explicarà, a veure com ha anat aquest peix, el patró del major de la confraria Verge del Carme, en Josep Molina.
Home, l'Ampolla i Josep Molina són doncs, dos noms que van junts. Josep, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda i benvingut.
Com ha anat això avui?
Bueno, ha anat bé. Bé dit. A veure, quan dius bé, no és perquè vagi més car que normes anava atrás, eh? El mes d'agost i el juliol ha anat molt bé de preu per el sistema de les medes. I el turisme, cosa que ara pues, això ja ha mancat i ha baixat una mica. Però vaja, bé perquè ha fet en contrapartida molt bon temps i les barques han pogut pescar i aquí està, es tracta d'això.
Bé, i per tant avui s'ha pescat molt, Josep?
Pues home, sí, el tornalet, ha anat sortint, mai n'hi ha prou, és una mitjada esta, saps? És com allò, com la crema catalana, que sempre et queda gana d'un altre plat. Que agafes una roba de llenguada, te pareix poc. N'hauries d'agafar dos. I si agafes 3 quilos o 10 de llangostins, també te pareix poc. Tot te pareix poc. És l'oferta de demanda, és normal, no?
No en teniu mai prou, no? Què és el que més ha pescat?
Home, però avui les barques d'arrossegament, el que han pescat més avui ha sigut el lluç, que ha fet una remuntada en quant a quilos. Vull dir que portàvem uns dies que no sé per què, potser perquè el peix també recent el mal temps, que ha plogut i tot això, i avui n'han portat una mica més, i el preu pues, ha estat bé, sobre 8-9 euros en primera venda, és un preu que està molt bé.
Alguna altra espècie, pops, de pops se'n capturen molts o què? Perquè a la Ràpita estan en plena temporada de les jornades gastronòmiques del pop.
Sí,
també
bueno...
No sé com esteu.
Igual, estem, després hem estat dos mesos de veda del pop, hem estat dos mesos parats, juliol i agost, i ara quan vam a l'Obre van començar a pescar, potser les captures no han sigut prou, perquè, clar, nosaltres planifiquem sobre un calendari, però la naturalesa té el seu punt de vista de les coses i potser havíem d'haver estat 15 dies més, perquè trobo que se n'agafen més ara, que han passat a setmana 19 de setembre, doncs, més que no pas el 2003. Era, no sé, no, tots els tindíem, em feien mala cara, saps? Perquè trobaves que no se pescaven prou. Ara et diràs que han augmentat. I això se culpa de la climatologia, dic jo, vaja.
Josep, algun peix que recomanis als oients ara que vagin a la peixateria a comprar?
Ai, tots, i depèn de la butxaca. Ara, vaig dir una cosa, per exemple, el llenguado, peix estrella, no cal dir-ho, sí. I llangostí són dos peixos que ara es poden comprar. Per què? Doncs perquè han baixat 5 o 6 euros per quilo en primera venda, que això també repercutix acabat a la butxaca. Per què? Doncs perquè no hi ha tanta demanda al restaurant, el llangomado, ara estos dos mesos de veda, va arribar a 40 euros quilo, i llangostí també, i això són preus ja que són una mica prohibitius. Sin embargo, ara el llenguado està 18, 20 euros i el llangustí sobre 20, 22 euros quilo. Se pot. Analitzant un temps i l'altre, se pot dir que es pot comprar.
Doncs escolta'm, llenguado i llangustí. Saps que aquesta tarda ha parlat del pop del Marroc, que es veu que ja ve, bueno, el 75% del pop que consumim ve d'allà, i pensava, mentre en parlava, pensava, potser en pesquen molt, però segur que no és tan bo com el de la Ràpita.
No, el de l'Ampolla, jo vaig anar a dinar amb un amic que ens va invitar perquè s'havia jubilat ahir, i bueno, el dinar te'l serveixen, vull dir, no tries tu. Quan vas tu per teu compte, tries el que vols. I us van treure una cama de poc, pel que vaig calcular jo devia fer un quilo i mig o així.
Doncs mira, buscaré pop d'aquí, de la Mella,
del Delta,
i també llenguado, que m'has dit que es pot, que està bé de preu, doncs aviam si en trobem algun avui, per sopar. Vinga.
Si m'ho haguessis dit, els he guardat jo.
Ostres, doncs el proper dia ja...
Ja t'ho faré saber.
Ja t'ho faré saber.
Molina, tinc ganes de sopar, un llenguado a la platja.
Vinga.
Ja, tu, ja... Quan trauries el plat, encara votaria.
Ja, la propera vegada ja t'aviso. Molina, que vagi molt bé. Moltes gràcies, mestre. Que vagi bé.
Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs amb aquesta alegria i aquest bon rotllo posem punt i final al programa d'avui. Ja ho sabeu que demà a les 4 hi tornem a parlar de peix, de Mediterrània. Com diuen aquells, mediterraniejant, que és el que ens agrada fer aquí a Alfar. A reveure, que passeu un bon vespre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, què tal? Tu com estàs? Perdona si t'he molestat. No voldria fer-me pesar, però crec que això t'ho he d'explicar. Quan coronat emperador tinc el control de mil legions, puc conquerir el món en un segon. No cal que digui res més, que jo ja no canviaré. La meva vida és perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més, doncs mira, a mi em va bé. Que ara la vida és perfecta i no em falta de res.
Ja veus que no.
Hola, tu.
Em puc queixar. No tinc problemes de moral. Si em deixes jo,
sideral, que està per sobre el bé i el mal. Si veus que caic, em tornaré a aixecar. No cal que digui res més, que jo ja no canviaré. La meva vida és perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més, doncs mira, a mi ja em va bé. Que ara la vida és perfecta i no em falta de res.
I aquí la pegatina, viatjant amb els Lexus, per donar-li llum als camins del desamor. Avui apaixem la lluna si cal. Vamonó, vamonó.
No cal que digui res més, que jo ja no canviaré. La meva vida és perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més, doncs mira, a mi ja em va bé. Que ara la vida és perfecta i no em falta de res. No cal que digui res més, que jo ja no canviaré. Perfecta, però tu no l'entens. I si no tornes mai més,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.